sang i el fetge agrada a les dones. Al voltant d'un 80% dels oients i espectadors de True Crime són dones. Quan diem True Crime, estem parlant de sèries com Crims, Hora Fosca, diguem-li podcast o programes de televisió, on es dissecciona un crim real i s'explica amb detalls moments de la vida d'aquestes persones reals. En aquestes ficcions de ràdio i televisió que parlen de crims, com en parles de les dones? Com queden retratades? Se'n parla bé? O a vegades del que es diu se'n desprenen certs perjudicis? Molt sovint, ja us ho diré, cauen frases com: què feia aquella noia allà? Per què va confiar en el seu ex si sempre es barallaven? Es pot parlar d'assassinats sense revictimitzar les dones, sense fer-les sentir culpables? Avui disseccionem el True Crime i compte que tenim el bisturí afilat del feminisme.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Clar, comencem amb aquesta banda sonora que potser l'heu reconeguda. És la banda sonora de True Detective, de la quarta temporada, que va protagonitzar Jodie Foster. No era un true crime, exactament, perquè els personatges, evidentment, no eren reals, és clar, però volien acostar-s'hi i ens van fer estremir. Però sobretot era un intent que les dones no fossin víctimes, sinó tot el contrari, que fossin protagonistes de la història. En aquest programa, ja us ho diré, que ho sou cada dia. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. You don't see why, and you talk me around. I per parlar-nos de tot això, hem convidat a la Rebeca Carranco, periodista de successos del País i col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio. Com estàs?
Hola, què tal? Bona nit.
Bé, doncs, i també la nostra col·laboradora Marc García Puig, que no sé si és una, allò que diuen, un plaer culpable, però em sembla que el true crime també t'agrada bastant.
El true crime m'agrada i és un plaer culpable, diria, cada vegada menys, t'he de dir també, eh?
Doncs parlarem amb elles i parlarem també amb altres dones amb les que conversarem al telèfon. Si a vosaltres sou fans de crims i us agrada tot això, i d'altres sèries, com dèiem, L'Hora Fosca, o fins i tot veieu i sentiu altres podcasts, 93-201-7474. Jo ho he dit al principi del programa, estem parlant d'un 80% de que les oients i espectadores del True Crime són dones d'aquestes sèries. Vosaltres teniu alguna teoria sobre la qüestió? Per què les dones ens arrossega, ens agrada, ens interessa tant tot el que s'explica en aquestes històries?
Jo tinc la sensació que hi ha una doble vessant, que les dones som més consumidores moltes vegades de cultura, no? I és veritat que moltes vegades aquestes qüestions, aquests productes, aquestes històries estan ben fetes i segurament això deu ser també un element més, és a dir, que nosaltres consumim més cultura en general. I després, potser la segona cosa és que, bueno, desgraciadament, doncs a vegades en som protagonistes, a vegades també és possible que tinguem com aquestes pors que ens envolta pel fet de ser dona, no? I moltes vegades aquesta violència estructural que ens amenaça, no? Potser també això és un element. Però Vols no dir que fins i tot ens podem sentir protagonistes en algun moment d'això que estem veient o sentint.
Clar, exacte, no? És a dir que
se'ns fa pròxim.
Doncs a vegades això, no? Ho expliquem, per desgràcia, molt sovint, la violència masclista, no? Que ens té com a protagonista, però aquesta idea de la dona com doncs una persona que té menys força, menys superioritat cap a un home, no? I a vegades doncs com pots defensar això, o la violència sexual, o tantes coses en les que desgraciadament nosaltres som les víctimes, no? És a dir que jo no ho tinc clar, eh? No sé per què, però són dues idees que em venen al cap.
Que et ballen, eh? Marc García Puig, jo crec que segur que tu tens la teva.
Estic convençuda. Una teoria que m'he tret de la màniga completament, no? Però jo crec que en general als homes els agrada més el terror no quotidià, no? O sigui, els agrada més les pel·lícules de terror on hi ha més fantasia, on hi ha més, no? Més elements de pel·lícula de terror clàssica. I nosaltres ens movem millor, per una qüestió educacional, en allò quotidià, no? En les amenaces més directes, més del dia a dia, que és el que trobem en el true crime, perquè en el fons són dones com nosaltres o homes, no?
Que podrien ser els nostres veïns, vaja.
Exacte, no? Mm. Llavors nosaltres, els monstres, el terror més, no? Que és una cosa més llunyana, no ens atrau tant com el terror més del dia a dia, que al final, no? Som una mica qui tirem d'aquest dia a dia constant,
que
no?
Que aquest assassí pot ser el nostre veí, per exemple.
Sí, pot ser el nostre veí, el que sempre saludava, no? Aquestes coses nosaltres vivim...
El que sempre saludava. Clar, això es diu molt, eh?
Es diu molt per això, no? Vivim molt enganxades a aquesta quotidianitat. També quan es diu, no, que són més xafarderes, en el fons té alguna cosa de xafarderia el true crime, no? Precisament perquè són gent molt semblant a nosaltres, no? I crec que això, a part de tot el que ha comentat la Rebeca i totes les teories que hi ha, jo afegiria, no, aquest component del terror en allò més quotidià, no? Que és amb una cosa amb la que li diem, a més, constantment, no? També perquè tenim aquesta vessant més protectora, no? Per una qüestió educacional, totalment.
Nosaltres ara, abans d'entrar, estàvem aquí al sofà de Catalunya Ràdio i dèiem que, d'alguna manera, hem crescut, no sé si també la Rebeca aquí s'hi sumaria, amb l'efecte Alcàsser. Sí, és a dir, ens va marcar una generació perquè ens va agafar en el moment que començàvem a sortir, que començàvem a anar amb les amigues de festa, que anaves a l'estiu a un poble i pensaves que allò et podia passar perquè ho veies a la televisió, i allò ens va marcar un abans i un després. No sé si ho sentiu així.
Jo totalment. O sigui, jo vaig néixer al 77, jo tenia l'edat de les noies d'Alcàsser quan les van assassinar. I, per tant, ara que hi ha tant revival, no?, sobre els 90, i aquí està aquest llibre, ja un clàssic feminista contemporani de la Nerea Bárjola, de Microfísica sexista del poder, no?, que analitza com el tractament mediàtic que es va fer del cas Alcàsser va ser una forma d'adoctrinar-nos a totes les noies, dones d'aquella edat, no?, dintre dels paràmetres del terror sexual, no?
Perquè va amb aquesta idea de què fa una noia a aquestes hores de la matinada, per què anava vestida així, tot aquest...
L'autostop es va convertir... vaig estar a Guadalajara presentant l'últim llibre de la Cristina Rivera Garza, que té un conte que són dues noies, són ocells, metafòricament, que fan autostop a la carretera i que són lliures fent autostop. I li vaig dir gràcies, perquè per una persona, una dona nascuda que va passar la seva adolescència als 90, l'autostop es va convertir la forma de buscar-te, no? I de coartar-te la llibertat, no?
Sí, de fet, jo crec que hi ha una generació abans que nosaltres que es van fer dit o autostop o volem, o cadascú en els seus pobles li diu d'una manera, i que va deixar de fer-lo, i que llavors hi ha com un salt generacional de tot un munt de generacions posteriors que ja no ens vam atrevir, i que a més en l'imaginari popular estava tot aquest univers de les noies d'Alcàsser, que encara que el teníem lluny, era molt present. Tu ets una mica més jove que sí, nosaltres.
Sí, però... Hi ha una evolució d'això. Jo diria que ara, avui en dia, segurament l'evolució seria el viatjar sola, no? Jo pensava, quan fèiem el cas de la Matilde, que és una dona que van matar quan estava a Indonèsia, ella sola era una dona viatgera, 70 anys, no? Llavors moltes vegades hi havia gent que deia, no, clar, però és que això de viatjar sola, deia, no podem traslladar aquest imaginari de que les dones no podem viatjar soles i que el risc de viatjar soles és que matin, no? Llavors jo crec que això té una continuïtat. És veritat que hem pensat molt des del Càcer. Crec que el Càcer, de fet, va ser un cas que va acabar fent una mica repensar què estem fent, com estem explicant les coses i de quina manera ho estem fent. I llavors, jo crec que hem evolucionat i que hem canviat i que en algunes coses hem millorat. Però és veritat que sempre existeix aquesta tentació d'assenyalar l'element de risc cap a la dona i com una dona no acaba deixant de fer coses que no hauria de fer, com viatjar sola, i que això pot acabar doncs, amb un assassinat o amb un homicidi. No? Llavors jo crec que l'evolució d'això és això, no viatgis sola.
Un prejudici, sí. Un prejudici per sota de què fa una xica com tu en un lugar com este perquè estàs fent alguna cosa que t'està prohibida pel teu gènere, que és moure't sola per la nit. La nocturnitat, tot aquest món també, que jo crec que és en el que s'ha basat també les lleis. Ara i això ja ha marxat una mica, però recordem el Codi Penal antic, que era alevosia, premeditació, nocturnitat... Tots aquests fets ara són agreujants, però abans eren tipus.
Bueno, i a més que tot això, quan parlem, per exemple, de la violència sexual, aquesta idea del carreró fosc i el violador que ve... que passa, que hi ha casos, però el que sabem és que la immensa majoria de violacions i agressions sexuals venen de l'entorn, de persones conegudes, de persones que normalment no venen a un carreró, sinó que és algú que tu ja coneixes i que és del teu entorn familiar o d'una persona amb la que tu has començat una relació o estàs en un procés de conèixer-te. És a dir, que a vegades són imaginaris que tenen un punt exagerats, que no diuen que no passi, però exagerats i a vegades falsos directament.
La realitat, la ficció, es barregen, com dèiem, i en el true crime, clar, aquí tenim la Mar García Puig, que tu veus documentals, mires sèries, escoltes...
Escolto bastant podcast.
Sí. Tens els teus preferits, a més.
Sí, vull recomanar. Vull recomanar.
Va, llança-ho. Bueno, perquè jo crec que de crims se n'ha parlat moltíssim, però n'hi ha d'altres.
Sí, i sobretot... que trobo, no? Parlant també de com el feminisme atravessa el true crime, i trobo que hi ha dones fent un esforç, no?, per fer un...
Per no fer aquestes preguntes que dèiem, no?, que feia aquesta noia en aquesta hora a la matinada, o per què va tornar a agafar la trucada del seu ex, sí. si es portaven malament, per sí, exemple. El posar en dubte, el revictimitzar, que dèiem.
El revictimitzar, no?, i el crear aquest relat de terror, no?, del carreró fosc, el tal, no?, I també, a mi també parlàvem que s'ha canviat molt respecte al Càcer, però un altre cas que va ser bastant flagrant va ser el de la Rocío Baninkoff, no?, amb la Dolores Vázquez, no?
Rebeca, et necessitem. Sí. Fes allò un repàs.
Rocío Baninkoff és una noia jove que desapareix i després apareix morta i llavors es fa tot un judici mediàtic, policial i judicial contra qui era la parella de la seva mare, que era Dolores Vázquez. Se l'acaba condemnant aquesta dona, i després realment acaben apareixent unes mostres d'ADN que el que acaben assenyalant és que és Tony King l'assassinat, l'assassí de Rocío, no? Però va haver-hi un judici paral·lel i un judici real on es va condemnar l'Olor.
I de fet el Tony King el van detenir perquè va assassinar una altra noia, no? O sigui, mentre judicialment i mediàticament s'estava jutjant aquesta dona entre altres coses perquè era lesbiana, no?
Per la seva orientació sexual.
Sexual, doncs mentrestant hi havia aquesta persona que estava lliure i va assassinar una altra noia, no? Llavors hi ha una feminista, la Beatriz Jimeno, que va escriure un llibre que es titula Dolores Vázquez, la construcció de la lesbiana perfecta, no? Com els mitjans de comunicació i el sistema judicial...
La van castigar abans d'hora.
La van castigar abans d'hora i construint, no, aquest perfil malèfic de la lesbiana, no? Explica coses com que feia molt esport, no? I quin any va ser això? Perquè és que tampoc...
No recordo.
Jo crec que
era... 90, ser... no? Segurament.
Finals dels 90,
I ara s'acaba de fer un reportatge on surt ella i explica tot el que va suposar per ella i quina mena de vida va venir després i com ella...
1999,
I de fet,
molt a prop del 2000, massa.
La pròpia mare quasi que es disculpava, no? Se sentia culpable perquè, clar, a l'haver tingut una parella dona, no?, doncs havia com mig provocat, no?, que matessin a la seva filla. O sigui, tot era... I en aquest documental que comentes tu, també surt la Beatriz Jimeno, no?, que va escriure aquest llibre, que va ser un dels primers llibres que posava sobre la taula aquesta construcció també contra les lesbianes, que jo crec que es veu molt en el true crime, també, no?
Tothom que s'escapa, podríem dir, sí, de la capsa on s'han col·locat a les dones, tothom que marxa de...
Totalment.
De la estereotip és castigada.
Sí, i aquesta seria, jo crec, una bona recomanació, aquest documental on surt la pròpia Dolores Vázquez parlant. Sí. Mm-hmm.
Sí, és veritat que aquí sí que s'ha de dir que això va anar acompanyat d'una investigació policial i un judici i una condemna. És a dir, que hi va haver aquesta mena de caricatura d'ella, però després hi havia una Guàrdia Civil que va portar unes proves que deia que havia sigut ella, va haver-hi un judici on, a més, la van condemnar, un jurat popular, va dir que ella era culpable, és a dir, que aquí seria com allò que diríem doncs, la tormenta perfecta, és a dir, que tot s'acaba com alineant, no? Perquè, a més, ella acabi responent d'aquest personatge, d'aquesta caricatura que s'havia fet. When the storm
passen 20 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant de true crime i de tot el que significa i de per què a les dones els agrada més en un 80%. Que ho trobo fort, la dada. Però m'agrada perquè, escolta'm, ho estem disseccionant també com si fóssim uns forenses aquesta nit. Clar, t'has sentit culpable o avergonyida? Perquè això ho expliques en un article que vas escriure en El País, Marc García Puig, per sí. dir que t'agrada el true crime. Això, com a dona intel·lectual d'esquerres i escriptora, això està malament?
Mira, dona intel·lectual d'esquerres que li agrada el true crime, el que ha de fer és anar a Susan Sontag, no? Que és el que fem totes i ens serveix per justificar-nos una mica, no? Que ja té aquest
Què
llibre...
Què va dir Susan Sontag?
Doncs Sontag té aquest llibre, no? Que ara no recordo el títol de la traducció en català. De fet, no recordo si està traduït en català, en castellà és El dolor de los demás, no? Que ella fa una reflexió sobre com ens enfrontem a les imatges, ella parla sobretot de fotografia, no? De l'horror, no? De l'horror perpetrat pel ser humà, no? I tot i que parla de la frivolització, no? De com ens acostumem a aquestes imatges, també diu que d'alguna forma ens hem d'enfrontar a aquestes imatges, no? Perquè sempre hi ha sempre ens mou alguna cosa, no? Llavors, jo crec que, per exemple, en el true crime, des d'un punt de vista feminista i sense amagar que hi ha una part, no?, de glamorització dels propis assassins, dels cossos femenins de les víctimes, no? Estan tractats amb certa glamorització, tot plegat, no?
I sexualització, jo diria, de vegades.
Totalment, no? Mm-hmm. Però ni que sigui per una qüestió numèrica. O sigui, quan tu veus una sèrie de... No? Jo, per exemple, veig alguns de Netflix que són... No són gaire bons, no? Perquè són Nova York.
S'ha de veure tot.
Nova York, Los Angeles, tal, no? I és la policia i cada capítol és un cas, no? Mm-hmm. Clar, quan veus l'acumulació de la quantitat de dones que són víctimes, o sigui, ni que sigui això, et consciència una mica de dir, home, aquí està passant alguna cosa, no?
Però per què t'agrada? O sigui, jo...
Perquè
jo
per feina...
Sí, però tu per feina... No, jo per tu hi vas, aquí.
Clar, jo vaig per feina, però jo intento... jo per oci no miro res. És veritat que...
No, però és que tu ja ho tens el teu dia a dia.
Que jo el meu dia a dia és molt fosc, només em faltaria també el meu oci, que també fos fosc, no? Però...
Doncs mira, jo per exemple... o sigui, hi ha una part que és el misteri, no? Que això, doncs, hi ha una part de
sí,
pur oci...
Detectivesca,
de pur oci. Després jo soc una persona que no puc veure pel·lícules de terror i de coses sobrenaturals perquè em fan molta por. Llavors, el meu element de por... el visc en una cosa més quotidiana, no? En aquest tipus de... I suposo que hi ha una part, doncs, no? Digue-li morbo, no? Aquestes paraules que s'utilitzen, que deu estar allà, deu haver un... No ho nego, no?
Igual... La gent també mira el Barça per morbo,
Clar,
vull dir, a veure.
Igual que les xafarderies. Llavors, a mi sí que em costa, i a vegades sento dosis de culpabilitat per veure... però això també passa amb la literatura. Podríem parlar de Truman Capote, de Carrer, no? De l'adversario, de Carrer. El que passa és que trobo que amb el true crime no se m'escapa que el 80% som dones i, per tant, també està més castigat, no? Perquè quan, si tu dius que t'has llegit a Sangre Fría o t'has llegit a l'adversari de Carrer, bueno, no?
Tot
això
bé,
té
tot
molt
bé.
Prestigi, però... però, per exemple, m'interessa buscar podcast, que és el que jo més m'agrada més veure, o algun documental on realment hi ha perspectiva de gènere. tot i que és difícil i que hi ha certes contradiccions, però, per exemple, n'hi ha un que a mi m'agrada molt, que vull citar aquí, que és Punto Ciego, de la Silvia Cosío, que és una periodista asturiana, que realment fa un esforç, i tot i que de vegades, doncs, no, el cas Assumpta, o el Breton, no? Estàs exposant casos i estàs revictimitzant, doncs fa un esforç per denunciar determinats elements, no?
Per sortir del que hem sentit sempre. També hi ha Criminopatia, que també és un altre d'aquests podcasts...
Que també fa un esforç.
...molt coneguts.
I fa un esforç, jo trobo, eh? Vull dir, no sempre ho aconsegueix, perquè s'han de cavalgar moltes contradiccions, però trobo que fa un esforç.
I perquè tots estem educats en el patriarcat, vull dir que també saltar-se tot allò que ens han posat al cap costa,
sí,
de vegades.
Fàcil. Però també hi ha coses que s'escapen, eh? Perquè estem com una mica sempre pensant en el true crime, sempre com en l'assassinat o en aquests entorns, però hi ha molts podcasts que estan molt bé sobre una cosa que potser a priori ho veiem una mica més frívola, que són els estafadors, no? I els coneguts com estafadors de l'amor, i com això és una
tema,
forma...
Aquest tema t'encanta.
A mi em té... És de les poques coses que sí que escolto doncs en moments més d'oci, perquè jo crec que és una manera, és una forma de violència masclista cap a les dones molt, 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 molt bèstia, i sí que es fan coses molt interessants que intenten explicar com això no és que t'estafin 1.200 euros o 20.000 euros, no,
sinó que
et destrossen la vida. Et destrossen la vida, et destrossen la teva autoestima, et fan mal per totes bandes, i llavors jo crec que això és no és una estafa, és una forma de violència masclista, i hi ha podcast, hi ha feina molt ben feta sobre...
Recomanar-nos algun. Històries.
Ostres, que són en anglès, i ara no recordo, mira, els vaig escoltar tots a l'etapa de maternitat.
No, ara posarem un moment música, i si vols ho busquem, però escolta una cosa, abans que posem la música, sí que m'interessa molt això que li deies a la Mar, el fet de dir com jo tota la vida soc periodista del País i estic fent crònica negra, podríem dir, o sigui, i estic tot el dia amb casos reals, jo no tinc ganes després de veure tot això, no? Però sí que és veritat que ens explicaves també que la teva mirada cap al món, és a dir, que tu estàs un parc i com aquell que diu, com estàs pensant en quan mataran algú. Una mica ara m'he passat. Ara m'he passat.
No,
però que hi ha alguna coseta que sí que s'ha bellugat dins.
Sí, la meva feina al final sempre és explicar el pitjor escenari, no? És a dir, les coses que no acostumen a passar, jo explico quan passen, no? Que són homicidis, o, per exemple, quan estic al parc amb la meva filla, que farà 5 anys d'aquí poc, jo no puc evitar pensar en el moment que vaig explicar a aquell nen que va pujar a aquella caseta que va caure i es va matar. Llavors, aquestes coses jo faig un esforç molt conscient per no vehicular la meva vida en base a totes les coses fosques que explico al diari i que passen, però passen de manera excepcional. Llavors faig aquest esforç i també intento una cosa que és gairebé que t'has com de reprimir del turisme o el turisme o no sé com dir-t'ho, com ser una mena de guia negra, no?
Exacte. Estic a no sé on i aquí va passar això. Va passar tal.
Vaig a la Sagrada Família i jo sé que aquí al cantó va passar això. Estic allà i intento, quan estic a punt de verbalitzar-ho algú que tinc al meu voltant, faig un esforç, callo i ho deixo passar, perquè la meva vida no sigui
clar, negra. Això està dins, i jo també em preocupo. Alhora, parlaves de la teva filla, que té 5 anys. Totes les nenes, jo crec, que hem estat bastant criades amb la por. Mm. És a dir, no parlis amb desconeguts, tanca les cames, no miris aquí, quan tornis a casa avisa'm quan... Si fas tard... És a dir, totes. I a més, jo crec que fins i tot, amb molt bona voluntat, amb les amigues, li diem, envia'm un WhatsApp quan arribis a casa, que és una manera, perdoneu, però de repartir terror entre les amigues.
Perquè, no havia pensat així.
Sí, jo sempre ho penso. Perquè si una no té por, n'acaba tenint, perquè diu, coi, l'amiga m'ha dit que li envia un missatge, doncs...
Sí, sí.
I clar, tot, com ho fas també a l'hora d'educar la teva filla, si és una cosa també que et planteges, perquè tu estàs en un món...
Sí, jo faig un esforç molt, molt conscient de no fer res de tot això, de... Què sé, això, estem en un lloc i està fent no sé què, això que jo tinc molt al cap, l'accident, la deixo. Jo estic a cantó, la deixo i no verbalitzo res. I espero que el dia que sigui més gran i em comenci a preguntar coses, jo segurament seré... li explicaré molt poques coses. És a dir, no tinc cap intenció de posar-li unes pors que moltes vegades són injustificades, no? Llavors és un esforç conscient.
Rebeca, vas a teràpia?
No, ara mateix no.
Però escolta, el diari ho ha pensat, això de pagar-te-la, perquè crec que el diari te l'hauria de pagar. Parlem amb el País perquè han de fer alguna cosa amb tu.
Però creus que les meves pròpies autodefenses no són suficients?
No, sí, però crec que necessites un lloc on poder anar a explicar tot això per treure-t'ho de sobre. Perquè, clar, tu no estàs al parc de la mateixa manera que estic jo. Millor per tu. Molt millor, molt millor.
D'acord, al país, pagueu-li a aquesta noia. Uns massatges, ni que sigui. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. Justament aquesta cançó de la Billie Eilish ens porta cap a aquest món, cap a aquesta por que dèiem, no? Aquestes pors nocturnes que, amb les que jo crec que se cimenta molt bé el true crime. Parlàvem d'aquestes vergonyes, però al final, és, a part de que moltes dones ho mirin o ho escoltin, ha estat un producte d'èxit dels últims anys. No sé si també tenim ganes de fugir de la nostra quotidianitat i necessitem aquesta dosi. A mi el que m'agradaria, i aquí us ajudo la reflexió i una mica com hem passat del caso, podríem dir, d'aquells casos d'abans, d'aquells diaris en blanc i negre, una mica de l'època, allò dels 70, 60, etc.
Que era molt divertit, tenia coses d'ovnis, tenia una bogeria de coses, perquè jo poso a la universitat que faig classes de periodisme de successos i quan els hi poso, a part de, òbviament, cap llibre d'estil, racisme, masclisme, tot, eh? Però a més tenia coses molt divertides de coses, bueno, això d'ovnis i coses.
Clar, és a dir, sèrie B, hi havia tota una barreja allà. Com vam passar d'aquest món, podríem dir, on no hi havia filtres, en aquest món ja tan sofisticat, on fem tots aquests relats i aquests retrats de la vida personal, també, i els dubtes a mi que m'entren pensant que moltes vegades quan parlem d'aquestes famílies i d'aquestes dones, la família viu, les parelles viuen... Com ho fem, tot això?
No? O sigui, això és un dubte constant en periodisme, no? És a dir, quan parlem de la violència masclista, que és una cosa, doncs... que, òbviament, estructural i una qüestió d'estat i que ha de ser d'interès bàsic de qualsevol mitjà de comunicació, també hi ha unes famílies que pateixen amb allò que expliquem, no? Jo crec que sempre és, bueno, aquest equilibri entre el que tu vols explicar, l'interès que té allò que vols explicar, no? I com ho expliques, la manera com ho expliques. I jo crec que és això que tu dius, no? Que és una cosa quirúrgica, que has d'acabar veient una mica com ho fas, no? I anar...
Home, hem vist casos grossos. Es va fer, per exemple, es va intentar fer un musical sobre un assassinat. Mm. És a dir, això costa d'entendre.
Sí, el cas d'Helena Jubany, no?
Exacte, és a dir, sembla que a vegades... tot és comerç, es comercia amb tot, i per tant hi ha permís per tot. Mm.
Jo recordo aquest cas que vaig estar cobrint i a més vam parlar al diari també amb les persones que volien fer aquest musical. Ells tenien els seus arguments, eh? Ells deien que era una mica doncs, per reflectir el que hi havia darrere de tot aquest cas, no? I que tenia una intenció no revictimitzadora, no? Però la família s'hi va oposar i és veritat que després no ho van saber fer. Jo he vist coses realment increïbles, que algú les hagi pogut comprar i que hagin estat en una plataforma. No em refereixo a que... No em refereixo a crims ni res del que veiem aquí, però sí que va haver-hi, per exemple, un cas d'un home que havia assassinat a una dona que estava a presó, que estava condemnat per assassinat, que el cos no s'havia trobat, que aquest home sortia entrevistat en aquest documental, que no només no havia dit on estava el cos d'aquesta noia, sinó que el que feia era, en aquesta noia morta, posar el dubte de si en realitat el que passava és que ella era una traficant i estava vinculada al crim organitzat. I temps després, aquest home va admetre el seu crim a presó per aconseguir beneficis penitenciaris. Llavors, en quin moment, ja no només qui decideix fer aquest docu, sinó quina plataforma decideix comprar aquest documental amb aquesta mirada i amb aquest testimoni. Perquè, per molt que hi hagi la idea aquesta, no, jo el posaré contra l'espasa de la paret i ell, només ell, ja s'acabarà definint ell mateix. No, escolta, no a l'hogar, no? No pots fer això.
I jo sempre estic pensant que amb totes aquestes històries que expliquem, en la majoria dels casos, sobretot en assassinats, la víctima no pot parlar, i la víctima normalment és una dona.
Es maten molt els homes entre ells, eh? El que passa és que potser no ens interessa tant, però
són uns crims que estan menys glamoritzats o tenen menys interès, no? Aquests... Vull dir...
Entre homes, vols dir?
Bueno, jo penso sobretot, no? Tots aquests documentals de les plataformes, la majoria són, no? violència masclista,
les protagonistes són dones. O també, per exemple, que jo crec que en aquest cas no es perdona i hi ha més violència, casos com el cas Assumpta, és a dir, una mare que mata a una criatura que ha adoptat. Aquests temes agraden molt a Netflix, per exemple.
Les mares que maten agraden molt, després el crim de la Guàrdia Urbana també té una vessant, no?, pel personatge d'ella...
Home, només cal veure el títol que li van donar, em sembla que era El cuerpo en llames.
Sí.
És a dir, que a mi em venien tots aquests efluvis de 9 setmanes i media amb aquest
però
títol.
Però això era la ficció, no?
Sí,
el cuerpo
sí,
en llames
clar,
era
clar,
la ficció que era es va ficció. Fer sobre el cas, no era el true crime que es va fer. Que...
Sí, però bueno, la ficció que... I després un altre tema que a mi potser també és una de les coses que m'inquieta més és quan hi ha nens, nenes, menors, no? Que encara, doncs... com a víctimes, però també que encara estan vius, no? Com per exemple en el cas del crim de la Guàrdia Urbana. No? Llavors, clar, jo crec que aquí hi ha un tema de responsabilitat que sempre hi ha hagut en el periodisme, en el cine, en l'art, no? Perquè també va haver-hi aquest cas Sonat, no sé si coneixeu, que s'anava a publicar un llibre escrit per Luis Martín sobre... que era una mena d'investigació literària sobre Breton, que és aquest pare que va matar els seus dos fills, no? En un cas de violència vicària, i que finalment l'editorial no va voler publicar, no?
Però ens va enviar tots els periodistes, jo l'he llegit.
O sigui, clar, llegit,
sí,
no?
Clar, sí, aquest llibre va arribar a totes les taules de redaccions perquè estava a punt de publicar-se.
Exacte, estava a punt de publicar-se. La mare d'aquests nens ho va denunciar.
Va demanar aturar-ho.
Va demanar aturar-ho i finalment Anagrama ho va aturar i de moment cap editorial...
Però això sé que acabarà sortint, estic convençuda.
Sí. Sempre hi ha rumors de que sortirà, eh? I de sobte no surt, però probablement sortirà, no? I en aquest cas doncs, es va apel·lar a Truman Capote i a Sangre Fría, l'Adversario, no? Es va construir una cosa literària, com per si era censura, si no era censura, i més enllà de tot això, jo crec que sempre està la responsabilitat, no? I al final la responsabilitat del creador.
Clar, parlàvem d'aquestes dones víctimes, però també hi ha les dones assassines, que com deien, agraden molt, estem pensant en els true crimes, per exemple, Muerte en León, 3 dones acusades de matar la presidenta de la Diputació de Lleó del PP, que allò va ser bastant, o sigui, és a dir, bastant tremendo. Era la casa de Bernarda Alba, però amb ganivets. Reme la mata iaies, el caso Assumpta que deia mare, de la mare que suposadament mata a la seva filla adoptada. Aquests temes també tornen a abundar la idea de la dona com assassina, la dona amb males intencions. O som víctimes... o som molt, molt dolentes.
Jo puc tenir una opinió una mica controvertida amb això? Em deixeu? Sí.
Sí. Sí. Ens encanta.
De fet,
has vingut aquí per això.
No, però jo sempre penso en el món dels successos, en general. Sempre són homes. Sí, els líders de les organitzacions criminals sempre són homes. Els traficants en drogues sempre són homes. I sense dir que nosaltres hem d'aprendre el pitjor del que fan els homes, sempre a vegades tinc com una mica la sensació de dir ostres, tinc ganes d'una dona que sigui líder d'una organització criminal, que la igualtat també passi d'alguna manera, no? Perquè, bueno, doncs sapiguem també moure'ns en aquests ambients criminals, que s'entengui que no, que no hauria d'haver-hi ningú, però que sí que és veritat que és un món molt masculí sempre, i quan hi ha la situació en la que hi ha dones que fan coses que se'ns pressuposen impròpies, no? Les dones cuidem, les dones tenim cura de casa i tal, això té com aquest esclat, no? De dir com és possible que aquestes dones
però tu,
facin tot
tu vols
això,
que hi hagi...
No, jo vull que no
capos,
hi hagi delinqüència.
Capos.
Però crec que una part també d'aquesta desigualtat també es veu en el món criminal.
Tu has rebut amenaces d'alguns d'aquests capos, o sigui, en algun moment. És a dir, d'alguns... No sé jo, si em vols parlar,
no,
però...
Jo crec que a mi alguna vegada m'han preguntat tu tens por per fer la feina que fas i que jo no tinc cap por, jo em sento segura i no... Sí que és veritat que hi ha algunes vegades algun ambient delinqüencial de gent que fa, jo què sé, pallisses per encàrrecs o que roba drogues...
Els típics amb els que parla la Rebeca. Gent que fa... Sí.
A vegades sí que els Mossos et diuen, escolta, vés amb cuidado amb això. I és veritat que estem veient a altres països, no aquí, però sí que comencen els periodistes a ser amenaçats, no? Que és una cosa que nosaltres havíem vist a altres llocs, no? A Mèxic és complicat fer segons quina feina, aquí a dia d'avui no, i jo sí que alguna vegada alguna queixa, alguna coseta, però jo em sento segura fent la feina, no?
Tot i així has passat alguns moments complicats, o sigui, tu has estat amb un assassí cara a cara, que això no pot dir tothom. Mira, mira, sí? La Mar García Puig, quins ulls se li estan posant.
Home, jo voldria saber, sobre això, no sé si pots explicar, però...
Sí, això va ser el 2012, va haver-hi un assassinat, que és, apareixen, es troben el cos de dos persones grans i la seva neta a casa seva morts. I llavors es comença una mica a especular. És veritat que a l'inici fins i tot hi ha una cosa també com bastant masclista, que tothom assenyala aquesta neta, que era una noia jove, segurament rebel, no sé el que fos, per la seva edat. I llavors tothom de seguida com assenyala ella, segur que ella tenia males companyies i segur que això ha fet que algú vingués i matés aquests avis que la cuidaven i tot això. Bueno, jo començo a mirar i al final, mitjançant algú que em diu, mira aquest perfil de Facebook, tal, escric a una persona que sembla que coneixia les víctimes, no? Llavors, aquesta persona, sorprenentment, perquè la gent, com dèiem abans, quan es veu una situació així, normalment acostuma a tancar-se, no a parlar amb els mitjans de comunicació, em diu que sí que vol quedar amb mi. I quan jo quedo amb aquesta persona, de seguida tinc una sensació molt estranya, no? Aquesta persona és un home que és la exparella de la filla d'aquests dos persones grans que havien aparegut morta, la tieta d'aquesta nena jove que també havia sigut trobada morta, i aquest home va acabar sent condemnat per aquest triple homicidi.
I tu hi vas quedar dues vegades, eh?
Ja vas quedar... M'estàs fent sentir com una persona una mica... que no té mesura. No, sí, vaig quedar dues vegades. La primera és aquesta primera vegada quan vaig i jo tinc la sensació que no hi ha empatia quan ell em parla de les víctimes i diu que aquesta nena, doncs, que era el pitjor, i aquests avis, i no sé què. Jo, de seguida, detecto que no té empatia cap a unes persones que estan mortes. Després parla de com segurament han mort, i això també a mi com em fa dubtar, no, aquesta situació, perquè ell sap com han mort, si això no s'ha explicat enlloc. I la segona vegada que quedo amb ell, quan arribo al bar on havien quedat, a mi se'm fa molt evident, i jo no sóc gens pel·liculera, no, però no ho soc, i quan entro veig de seguida que hi ha molta policia de paisà. És a dir, s'està fent...
Però tu ja detectes la policia de paisà, o sigui, tu
sí,
ja estàs en aquest nivell, eh?
No, tu també la detectaries.
Pels tatuatges o per què?
No, parlant per gent jove, la manera que estaven allà... Jo ja, i
que se'm fa evident... Al gimnàs.
Se'm fa evident que ells volen fer-li a ell evident que li estan fent un seguiment. És a dir, ja, que és una mica que li estan fent una pressió i que segurament saben que han quedat amb mi perquè tenien el telèfon intervingut i és veritat que després Mossos parlen amb mi i em diuen, escolta, ens hem preocupat per tu, per la situació... I aquest home el que fa, amb aquesta idea de la revictimització de les dones, ell el que fa és enviar uns anònims al jutjat on dona a entendre que la supervivent d'aquesta família, qui era la seva exparella, havia organitzat amb uns sicaris l'assassinat dels seus pares i de la seva neboda perquè els molestaven a la seva vida.
Uf. Rebeca Carrancó.
Soc molt prudent, ho prometo.
Periodista del País, però cuideu-la molt amb aquesta noia. També hi ha una visió crítica, com dèiem, de tot aquest món, que la periodista especialitzada en relacions de gènere, Berta Comas Casas, analitza en un llibre que us recomanem moltíssim perquè us farà pensar per buscar, doncs, com dèiem, aquesta perspectiva, que és aquest True Crime, una mirada al dolor de les demás, de l'editorial Lengua de Trapo Editorial. Ara fa de professora de Llengua i Literatura perquè crec que sentint a la Carrancó ha dit, un moment, posem calma. Berta, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Explícanos un poco por qué hiciste este libro, de dónde surgió. Tú también eras como Mar García Puig, que te pasabas las noches escuchando podcasts y dijiste, vamos a poner un poco de seny, que esto ahora no sé cómo traducírtelo.
Sí, por las noches no, porque creo que ahí sí que ya me daba miedo, pero sí que escuchaba muchos podcasts de crímenes y otros podcasts, pero sobre todo de crímenes, como... Pues eso, ¿no? Como en casa cocinando, limpiando, ¿no? Que es como una cosa muy rara. Estás ahí cocinando lo que sea, oyendo cómo te están contando cómo han encontrado un cuerpo, pero bueno. Y mucho yendo por la calle también, vamos, por Zaragoza, que vivo en Zaragoza, que no es una ciudad peligrosa ni mucho menos, vaya. Y como que empecé a tener ahí unos pensamientos, ¿no? Como que se me empezó a encender la bombilla porque era como, ¿por qué calle huiría, no? Si ahora pasara algo, ¿por qué? O a quién, a qué portal intentaría entrar, a quién intentaría decirle algo, y fue como, bueno, para, ¿no?
Claro, creo que también diciendo... que tú eres del año 92, con lo cual sí. Alcácer te pilla muy lejos, pero sí, esa sensación sí. de miedo, creo que muchas mujeres hemos estado educadas con esto, y que está ahí, que está, no sé si casi en nuestras glándulas, pero hay algo de eso, o sea, cuando uno se pone a escribir sobre estos temas... hay algo que está ahí de todo lo que hemos mamado, podríamos decir.
Sí, 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 total. Y no, o sea, no es que el true crime sea como el único factor que exacerba eso, ¿no? Como que es una cosa que viene mucho por la socialización de género. Está claro que los hombres van por la calle y no, o sea, no tienen este miedo. Uh-huh. Miedo, ¿no? Y nosotras tenemos un miedo, además, que una cosa que digo en el libro que a mí me, como que, muchos de los datos que encontraba me impactaban mucho, era que al final, estabais hablando un poco de eso, ¿no? Que al final la mayoría de víctimas son mujeres, ¿no? Y que en estadísticas, en realidad, son los hombres los que ejercen la violencia contra los propios hombres, pero que el miedo se nos queda a nosotras, ¿no? Porque un hombre puede tener miedo de que le asesine otro hombre, pero nosotras tenemos miedo de que nos torturen o nos violen o abusen y nos maten también. Entonces, como que hay muchas cosas ahí como muy intrincadas, muy, muy, muy diferentes para hombres y mujeres, sí.
Y también hay unos imaginarios de los que hablas en el libro que dices que pueden crear estos true crimes en las mujeres. ¿Cuáles dirías que son los más habituales, estos imaginarios de los que hablas?
Pues mira, para empezar, eso de... Esta cosa que nos entra con el true crime de que nos imaginamos que nos puede pasar a nosotras, ¿no? Que podemos ser nosotras, pues nos puede llevar a entender que no tenemos que ir solas por la calle, pues eso, ¿no? Andar de noche, irnos con desconocidos y demás. Y lo que al final lo que hace es que nos quedemos en casa, ¿no? El mensaje es que nos quedemos en casa. Pero luego resulta que lo mismo, por datos, la casa es el lugar más peligroso para las mujeres, ¿no? Donde pues ocurren los feminicidios y demás. Entonces, esas imágenes de el violador, ¿no? Como del túnel o el asesino de noche. Pueden pasar y pasan, pero que al final los feminicidios ocurren en casa, ¿no? O sea, quien te va a matar es tu pareja, tu marido, tú lo que sea.
Tú,
o sea,
de hecho,
que eso sí que... Sí,
sí, justamente sí, ahora sí. Estás hablando de feminicidio, cuando es una palabra sí. que se utiliza poco, se habla de asesinato simplemente, cuando el hecho de que sea mujer la víctima tiene mucho que ver. Y es algo también de lo que hablas en el libro, que esta palabra está... demasiado en desuso, a lo mejor solo la estamos utilizando en programas como nuestro, pero no lo oímos en otros sitios ni lo leemos.
Sí, 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 porque al final todos estos programas de plataformas, ¿no? O muchos de los podcasts y tal, que son casos de un hombre matando a una mujer, son, o sea, tiene un nombre, es feminicidio, es violencia machista, y si no se le pone ese nombre, se articula como tal y no se muestra como tal, sino que se enseña como una cosa como excepcional y espectacular y morbosa, lo que se le quita es una carga política muy fuerte, ¿no? Y unas estructuras políticas y patriarcales que se están eliminando de esa narrativa de caso que son importantes, claro.
Lo hemos hablado un poco antes, pero también hay muchas mujeres víctimas que se pueden sentir culpabilizadas cuando oyen estos podcasts, cuando leen estas ficciones, porque por ir vestidas de una determinada manera, como decíamos, por ir solas de noche, porque tienen más de una relación afectiva, es muy habitual meterse en la vida privada de la gente si tenía dos parejas, si no, si era fiel, si era infiel. O sea, estamos moralizando otra vez a estas mujeres también con lo que contamos.
Sí, sí, sí. Hay una cosa en el true crime que también es como lo de la víctima perfecta, ¿no? Que te muestran ahí como las fotos cándidas de la mujer, ¿no? Los recursos así como muy de los vídeos estos como familiares así antiguos. Es como, no, es estar a la víctima perfecta no se lo merecía, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que dices, y por el contrario, lo mismo, ¿no? Pero luego te cuenta la historia, no, pero hacía esto y lo otro, entonces esta sí se lo merecía, que es como... No, es horrible, claro. Y otra de las cosas que cuento en el libro, que es que una de las razones, parece ser, por las que las mujeres son las que más consumen estas obras de true crime, es que hay una parte ahí como de intentar entender como de aprendizaje de lo que les ha pasado a otras para que no nos pase a nosotras, que es una forma de culpabilizar también a las víctimas.
Una
¿no?
manera de...
Ha sido tan tonta que ha caído.
Claro, una manera de aleccionar, ¿no? De alisonar y de...
Sí.
Si haces esto, si te saltas las normas, ja sabes lo que te va a pasar.
Exacto,
doncs,
exacto.
Berta Comas Casas, podria ser catalana, eh? Con estos apellidos, ¿lo sabes?
Sí, sí, es que
nos has enganyat.
De Catalunya, sí, la parte de madres de Catalunya,
ah,
sí.
Ah, aquí hi ha alguna cosa. Doncs escolta, autora de True Crime, una mirada al dolor de los demás, de Lengua de Trapo Editorial. Moltes gràcies, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bona nit, merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
Sí, sí, escolta, tenim a Santi Balmes, que és superfan del programa, que m'escriu i em para i em diu, escolta, molt bé allò d'ahir, ho dic, no m'estic tirant el rotllo. Santi Balmes ens escolta. Rebeca Carranco, Marc García Puig, per acabar, que ja us acomiado, perquè tinc aquí esperant-me a París, que no ho puc dir tothom, això. Una recomanació d'un podcast, un llibre, el que vulguis.
Doncs un llibre, és una novel·la, però està protagonitzada per una presentadora de podcast de True Crime. Ui, llavors retrata una mica, i a part hi ha un crim a resoldre, i retrata molt bé aquest món, que és Rebeca Macay, vull fer-te algunes preguntes, publicat per Periscopi. Et rellegit, m'agrada?
T'ha encantat, eh? Rebeca Macay, vull fer-te moltes preguntes.
Algunes preguntes.
I tu en recomanes un llibre?
Sí, jo recomano La Letitia, La fi dels homes. És un llibre de Jablonka, que el que explica és les conseqüències del tractament mediàtic d'un assassinat a França i com això va acabar sent utilitzat fins i tot per Sarkozy per fer una cosa que és el criminopopulisme, no? És a dir, com en base al crim, tu fas polítiques populistes, no? Que el que porten una mica és a la coerció també de la societat.
Ara li preguntarem a la Letícia Fuentes, que la tenim esperant, la nostra periodista corresponsal a París, que segur que sap de què parles. Moltíssimes gràcies a les dues.
Gràcies.
Aneu a dormir. Espereu, no marxeu sense que jo surti d'aquí, que vull acompanyar-vos a casa. Bona nit. Letícia Fuentes, això sí que és un canvi. Són els últims 5 minuts del programa. Com estàs?
Molt bé, vosaltres què tal?
Mira, doncs escolta, aquí amb True Crime aquesta nit estàvem molt entretingudes. Parlàvem d'aquesta història de Sarkozy, que m'imagino que coneixes.
Sí.
Si vols me l'expliques un altre dia, perquè ara tenim 5 minuts, perquè em recomanis aquesta exposició fantàstica, que feu una mica d'enveja, ja t'ho diré, París, que a la Cinemateca de París dedica l'estrella americana, ja sabreu de qui hem parlat, de Marilyn Monroe. Letícia
sí.
Fuentes, què?
És una exposició molt xula, de fet està tenint molt d'èxit. Gira entorn a la famosa frase de Marilyn, jo puc ser intel·ligent quan és important, però a la majoria dels homes no els hi agrada això. Amb l'objectiu d'aquesta frase, d'aquesta exposició, vol mostrar l'opulència visual que Monroe va cristal·litzar als anys 50, la seva altra cara, especialment perquè nosaltres coneixem molt l'artista Marilyn Monroe, però no es coneix moltes coses de Norman Jean Baker, que és el seu nom de naixement. Una dona que va ser una icona feminista incompresa pel molts i va ser una dona molt avançada al seu temps, que va buscar desprendre's del cliché masclista de femme fatal, un estigma que la va acompanyar durant tota la seva carrera. La gent que visiti aquesta exposició trobarà que bueno, hi ha una gran quantitat d'arxius visuals, peces de roba i fins i tot entrevistes i fotografies inèdites de l'actriu.
I clar, jo em pregunto per què ara aquesta exposició, perquè també la seva vida i la seva història, avui que parlàvem de True Crime, ben bé, podria ser una història de True Crime. Se n'ha parlat també a vegades d'una manera molt morbosa, amb la història de J.F. Kennedy per darrere. Per què ara aquesta exposició?
Doncs es fa ara mateix perquè la Marilyn Monroe hauria complert 100 anys i França vol fer un homenatge a aquesta dona, símbol de feminitat, que en aquests moments França també està en un moment de feminisme molt fort i de llibertat sexual i vol fer un homenatge a aquesta dona que també va tenir un paper molt important a França. I bueno, durant aquesta exposició també es pregunten si Marilyn Monroe ara mateix, si estigués viva, seva, bueno, la societat l'hagués escoltat d'una altra manera i la seva feina potser hagués escoltat i hagués estat vista d'altra manera com va estar vista fa 60
anys. En el seu moment, no?
Sí.
Com ha estat acollida l'exposició? Perquè em sembla que hi ha cues per anar-la a veure. No és fàcil trobar entrades.
Doncs no, no és gens fàcil. Està sent un èxit total, no només per als visitants, sinó per als periodistes que volem anar i parlar d'aquesta exposició. De fet, no hi ha entrades fins al dijous vinent. El públic francès la treu moltíssim, la diva, que els hi recorda molt a la seva pròpia diva, Brigitte Bardot, tot i que amb matisos, i els hi genera molta curiositat. Tanmateix, aquesta exposició també ha despertat alguna petita decepció aquests primers dies, perquè es va inaugurar el divendres. Molts creuen que durant aquest recorregut tan interessant per la seva carrera professional, alguns crítics han trobat que falta una mica més de peces de la seva vida personal. De fet, aquesta falta de material personal diu molt de com es veia durant aquells anys a Marilyn Monroe, només com un personatge i un objecte d'una indústria molt masclista.
Absolutament. I a França, quina idea és la que tenien, per exemple, també de Marilyn Monroe? Tu creus que ha canviat o la cosa potser sembla, la canviarà gràcies a aquesta exposició?
Doncs sí, ha canviat i depèn molt de les generacions. És una que em va sobtar molt quan vaig arribar a viure aquí a França, perquè vaig un dia parlant de les divas, va sortir el seu nom i el de Brigitte Bardot. Aquí sempre s'ha sentit una gran admiració per la bellesa, però també pel que representava, una figura sensible, però al mateix temps sofisticada, una icona d'art i cultura, una dona lliure. Però és veritat que les noves generacions són una mica més crítiques i rebutgen en part el concepte d'icona i el que va representar en el seu moment, perquè ho consideren molt reduccionista. Sigui com sigui, Marilyn Monroe és molt més que una cara i avui dia per això continuem parlant d'ella, 60 anys després de la seva mort.
Doncs, Letizia Fuentes, tenim fins quan per veure aquesta gran exposició sobre Marilyn Monroe?
Doncs podeu venir fins al 26 de juliol. Estarà l'exposició a la Cinemateca de París, al districte 12.
Meravella. Letizia Fuentes, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Una abraçada.
Una abraçada. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet, com sempre, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, periodistes, també Ariadna Oltra, que acaba de publicar el seu llibre Una casa sense diaris. Demà traurem el diari amb ella, a veure què hi trobem. Esperem que no crònica negra com aquesta nit, ja n'hi ha prou. Fins demà, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.